Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
Demà els tècnics de l'Ajuntament d'Es Castell començaran a revisar l'estat dels habitatges de Manco Risc desallotjats a Cala Sant Esteve i el Fonduco i no es descarta que alguns veïns puguin tornar a casa seva. El consistori també emetrà informes privats però oficials que acreditin la seguretat de la llar, una mesura excepcional per agilitzar la revisió d'aquestes cases que divendres varen haver de ser desallotjades amb urgència per l'elevat risc de despreniments derivades del mal temps que constata un informe de Risbal. Hi ha 116 persones afectades que han hagut de cercar un sostre alternatiu. Mentrestant, el temps a la península encara és complicat, plou sobre banyat i en les darreres hores han mort dues persones més. Millor situació a les Balears, però depenent de la zona. Les Pitiüses, de fet, s'ha reactivat l'avís groc per fort vent i la mà seguirà alterada. Serveis meteorològics, Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia, avui notam els efectes de la borrasca Marta que hi va creuar la península Ibèrica i que avui vespre ens ha deixat amb el pas d'un front algunes precipitacions. Avui matí esperam interval de núvols, un ambient variable, clarianes, però també moments de cel parcialment ennigulat, amb possibilitat d'alguns ruixats que es poden reproduir al llarg del dia, preferentment en alguns punts de la serra tramuntana, nord-est de Mallorca i també a Menorca. Es tractaria, com bé dèiem, de fenòmens localitzats. Tot això amb vent de component oest, entre ponent i mestral, en qualque cop moderat i amb una situació marítima encara alterada, les costes exposades, amb ones que poden tornar a superar aquests 2, 3, 4 metres d'altura. Quant a la temperatura, avui davalla una miqueta, esperant que les mínimes del dia es produeixin avui vespre. Demà mantindrem aquest ambient variable amb el pas d'un nou front, en aquest cas poc actiu, però que podria tornar a deixar qualque plugim, i amb la presència de cel parcialment ennigulat, sobretot durant la primera meitat del dia.
Gràcies, Tomàs. Avançam ara altres notícies en forma de titulars. L'accés a l'habitatge és el principal factor de risc d'exclusió social, segons sindicats i economistes. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. En 10 anys s'ha encarit el 71% a les Balears i neutralitza així l'increment del 34% del salari mitjà. Els experts apunten que calen més polítiques socials en matèria d'habitatge, la principal despesa dels ciutadans.
La Guàrdia Civil de Trànsit d'Eivissa adverteix que els falten al manco una quinzena d'agents i que això ha fet el servei.
Reconeix que arriben tard a algunes actuacions i que es fan manco controls. Per això demanen més incentius per fer l'illa més atractiva laboralment.
Eleccions avui a Aragó que de nou s'interpreten com el preludi del futur electoral d'Espanya.
El PP de Jorge Azcón parteix com a favorit segons les enquestes, seguit del PSOE amb Pilar Alegría al capdavant. En tot cas, tot apunta que els pactes marcaran la legislatura.
I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia. Missió impossible, si es podria titular aquesta derrota lògica i merescuda del Real Mallorca, el partit jugat ahir al Camp Nou per 3-0 davant un inexpugnable Futbol Club Barcelona que va patir el primer temps, això sí, davant el bon joc vermell. En bàsquet cal destacar la primera federació que l'Este Menorca va sumar davant Cantàbria la sisena victòria consecutiva i que es posiciona a la zona de play-off, mentre que la Lliga Challenge, nova exhibició ofensiva paterna d'un azul marino que ja suma de 7 triomfs en 18 jornades disputades.
I atenció a les carreteres perquè hi ha diverses alteracions. A Palma, per la Duatló al polígon de Son Castelló, hi haurà talls de les 8 i mitja a les 2 i mitja a Gran Via Cima i al Camí dels Reis. Els trajectes dels busos també es veuran afectats. D'altra banda, també a Ciutat hi ha restriccions per la celebració de Sarrueta. Serà a la Rambla, al carrer de la Riera, al carrer Unió, la plaça del rei Joan Carles I i al carrer Jaume Tercer, i tampoc se podrà circular des del passeig del Born cap a la plaça de la Reina.
Trànsit intermitents des d'aquesta hora i fins a les 2 del capvespre a la carretera que enllaça Manacor, Felanitx i Porto Colom, també a la via que enllaça amb Cales de Mallorca. Se celebra la prova ciclista Un hivern a Mallorca.
8 i 4 minuts, Ivan López, el control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
L'Ajuntament d'Es Castell ha obert la porta a estudiar cas per cas les situacions dels habitatges que presentin manco perill de despreniment a Cala Sant Esteve i al Fonduco. A més, els afectats tenen la possibilitat de presentar un informe privat, però oficial, que acrediti la seguretat de la seva llar. Recordem que divendres es va anunciar que aquests dos indrets s'havien de ser urgentment desallotjats. En Ramiro López.
Lluís Camps, batlle d'Es Castell, ha valorat desescalar la mesura que va anunciar divendres, desallotjar totalment el Fonduco i Cala Sant Esteve. En la reunió duta a terme amb el representant veïnal de Cala Sant Esteve, s'ha acordat revisar cada cas particularment. Escoltem a Lluís Camps, batlle d'Es Castell.
A partir de dilluns se faran una sèrie de revisions en els habitatges que en un principi previsiblement sabeuen que no tenen tant de risc com podien tenir els altres, i si així ho consideren els tècnics i així ho recueixen en el document, pues estem oberts en de desescalar les mesures globals, genèriques, que tenim en aquest moment.
La policia local notificava divendres cap vespre l'ordre de desallotjament a les persones afectades. Es va prendre nota de 35 casos que actualment no disposen d'una alternativa residencial. Entre els dos indrets hi ha censades 116 persones, 67 a Cala Sant Esteve i 49 al Fonduco. Escoltem de nou a Lluís Camps.
Hi ha una influència molt baixa de residents. Hi ha molts que són de segona residència, coses que estan tancades, etc, etc. Això també són... Això ajuda que també no hi hagi tanta gent afectada.
El consistori també ha obert la porta a presentar un informe privat que avali la seguretat de l'immoble.
Troben un tècnic. Sigui un enginyer, sigui un arquitecte, una persona qualificada, baix un informe, baix un visat d'escol·legi oficial, el tècnic municipal acceptarien aquest informe.
Cal recordar que el desallotjament es fonamenta en l'informe que va enviar dijous Risbal, que determina que hi havia perill de nous despreniments. Aquest estudi es va realitzar després que la caiguda d'una roca provoqués la mort d'una persona a Cala Sant Esteve.
Gràcies, Ramiro, i atenció de nou avui al temps, sobretot a les Pitiuses, perquè tant a Eivissa com a Formentera s'ha tornat a activar l'avís groc per fort vent. A la resta de l'arxipèlag, llevat del nord i nord-est de Mallorca, continua la mala mà i, per tant, roman actiu l'avís groc per ones de fins a 4 metres.
Això vol dir que hi podria haver alteracions en els trajectes marítims. D'altra banda, el govern recorda a la població que s'ha de ser prudent i no acostar-se a punts del litoral on hi hagi fort onatge, ni tampoc a passeigs marítims o penyes segats.
El temporal Marta manté 116 carreteres tancades a la península, la major part per inundacions i Andalusia, on hi ha 11.000 persones desallotjades de les seves cases. El panorama no crida l'optimisme perquè s'espera l'entrada d'un nou front al territori peninsular que a partir d'avui vespre farà que continuï ploguent i hi hagi més ratxes fortes de vent.
El cas és que les darreres hores s'han sumat dues víctimes mortals com a conseqüència de la situació meteorològica i el dispositiu muntat per minvar-ne els efectes. A Madrid, la conductora de 35 anys d'un cotxe ha mort en xocar contra una màquina llevaneu a la carretera nacional AU, mentre que a Àvila, unes hores abans, el conductor justament d'un altre llevaneu va morir en sortir-se de la carretera i caure per un precipici. A més, a Jaén, un home ha resultat ferit per la caiguda del mur d'un parc, i a Cádiz, un altre home també ha quedat ferit en caure-li damunt el pal d'un fanal.
Són els efectes d'aquest front de borrasques que des de fa setmanes arriben una rere l'altra i que a la península estan provocant incidents arreu. També víctimes mortals, com dèiem. Una desena de comunitats més estan avui en avís taronja i groc, especialment castiga aquest temporal a Andalusia. El president Juanma Moreno ha anunciat que demanarà ajudes a l'Estat i a Europa per pèrdues milionàries. Només a la xarxa viària es calcula un cost de 500 milions.
Solicitamos al gobierno de España el apoyo a través del Fondo de Contingencia del Estado, y también pediremos que se ponga en marcha el Fondo de Solidaridad que tiene la propia Unión Europea.
El sector agrícola andalús afegeix pèrdues per valor de 3.000 milions d'euros en collites, animals i maquinària. A hores d'ara es vigila especialment l'estat dels rius, ja que estan al màxim de la seva capacitat i s'esperen més precipitacions.
Ya llevamos en Andalucía 9.650 emergencias. Seguimos en una situación preocupante y tenemos estos dos días, que según las previsiones de AEMET, a lo largo de hoy, de aquí al lunes, pueden caer en torno a 200 litros por metro cuadrado, especialmente en la zona de la Sierra de Cádiz, zona de la Sierra de Málaga.
La AEMET manté avisos de nivell taronja per vents i precipitacions i preveu que diferents rius puguin experimentar crescudes significatives, alguns amb quotes d'aigua sense precedents.
Preocupa el Guadalquivir, que a l'altura de Sevilla ja ocupa zones inundables i l'aigua ja arriba a zones paral·leles de l'illa de la Cartoixa o al barri de Triana, però encara no a llocs habitats. La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha visitat la presa de Torre de l'Àguila al Palmar de Troia, a Sevilla, on han estat desallotjats de nou veïnats pel desbordament del rierol Salado, precisament pel desembassament de la presa.
Seguiremos poniendo todos los medios que se nos reclamen por parte de la Junta de Andalucía para intentar ayudar a los vecinos y sobre todo prevenir males mayores.
I a Màlaga es manté el desallotjament de prop de 200 veïnats de la zona de l'estació de Benaohan pel risc de desbordament de la presa de Montejaque. Molts afectats han estat evacuats al poliesportiu El Fuerte, volem dir, a Ronda, on també hi són els veïnats de Grazalema.
Hombre, tener que salir de casa de madrugada con tu bebé, tu abuela, la verdad que estamos en un momento de incertidumbre. Ya no solo por el tema del agua, porque realmente aquí abajo es verdad que a algunos vecinos sí le entraron bastante agua en las casas y tuvimos que estar quitando agua, pero ya es por el miedo que había por el derrumbe.
Nos llevamos dos noches sin dormir, decían que el muro se caía y a cada dos minutos por ahí hacía movimiento de tierra, se nos movía la casa, a mi abuela se le cayó la pared. Mucho susto, mojándonos.
Tornant a les illes i per cercar un apunt positiu, és que les pluges d'aquest gener, que gairebé han duplicat la mitjana històrica, han ajudat, com a mínim, al fet que Eivissa deixi d'estar en prealerta de sequera després de 3 anys. L'illa ha entrat en escenari de normalitat després que les reserves hídriques hagin crescut fins al 51% aquest gener.
Per zones, el Pla de Mallorca manté l'estat d'alerta de sequera, mentre que les àrees de Menorca, Artà, Manacor, Felanitx i Palma, Alcúdia, estan en situació de prealerta. Segons les dades de l'AEMET, el gener ha estat un mes humit a tot l'arxipèlag pel que fa a precipitacions, amb una mitjana de 115 litres per metre quadrat. Atès el context actual i l'època de l'any, es preveu que durant el febrer les reserves continuïn incrementant-se, sense canvis importants, això sí, en els escenaris de les unitats de demanda.
Clau de successos. La Policia Nacional investiga la troballa d'un cadàver en un habitatge de Palma. Segons fonts policials, es tracta del cos d'un home d'uns 61 anys que ha estat trobat mort a casa seva, a la barriada de Songoleu.
No hi ha signes evidents de violència, per tant, es podria tractar d'una mort natural ocorreguda fa diversos mesos, es calcula per l'estat del cos. Els veïnats que han alertat la policia després de dies sense saber res d'aquest home.
El cap de setmana està sent accidentat a les carreteres. La Guàrdia Civil investiga les causes de dos accidents amb ciclistes, un d'ells mortal.
L'accident mortal va ser a la carretera Vea d'Inca, en direcció a Consell. El ciclista, que anava amb una bicicleta de muntanya, hauria estat embestit pel conductor d'un cotxe. L'altre accident va ser a la carretera de Valldemossa, just abans de la rotonda de l'Hospital de Son Espases. Un conductor d'un cotxe hauria embestit un ciclista passant-li per damunt. La víctima es troba en estat greu.
A Eivissa falten una quinzena d'agents de la Guàrdia Civil de Trànsit, fet que provoca que s'arribi tard algunes actuacions o que es facin manco controls. L'Associació Unificada de la Guàrdia Civil denuncia que no s'ofereixen prou incentius econòmics per fidelitzar-los. Claudi Roig.
La manca d'agents de trànsit a Eivissa fa que estiguin saturats i es doni pitjor servei. Luis Fernández del Blanco és secretari provincial de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil.
És un que repercute en el ciudadano. Necesitamos más efectivos para que esas actuaciones se cumplan perfectamente. Y muchas veces se dilatan los tiempos de actuaciones porque si no hay gente no se pueden acudir a todos los sitios a la vez.
Falten una quinzena de guàrdies en plantilla. El govern de l'Estat supleix aquesta mancança amb agents comissionats, però no són suficients. A més, en l'estiu cobren dietes molt altes, amb sous entre els 6.000 i 8.000 euros al mes.
Encima, los que están aquí ven que el que viene de afuera gana una cantidad importante de dinero y ellos que están aquí siguen ganando lo mismo.
La solució requereix fidelitzar els guàrdies, segons Fernández.
Tienes que cambiar un régimen, poner a Baleares de especial singularidad, incrementar el complemento específico para que los guardias económicamente puedan afrontar un alquiler digno, digamos, y darle una serie de ventajas a la hora de peticionar fuera, con puntuaciones extra, como se hace en el País Vasco.
Un problema, el de la manca d'efectius de trànsit, que s'arrossega des de fa dècades.
De la Guàrdia Civil passam a l'Exèrcit, una sortida professional cada vegada més demandada. Si fa 3 anys s'incorporaren 32 reclutes, l'any passat en foren 85. La majoria entraren a l'Exèrcit de Terra.
I és que l'actual situació geopolítica ha fet que el govern d'Espanya aposti per augmentar el pressupost en defensa. Segons les dades que publica l'OTAN, la despesa d'Espanya en defensa ha passat de 15.600 milions d'euros l'any 2022 a més de 33.000 milions el darrer any, un 211% més. José Ignacio Hernández és comandant de l'exèrcit.
Estamos en proceso, además, de modernización, en el sentido de actualizar todos los materiales que disponemos, en ampliar los recursos humanos y para poder conseguir la plena operatividad de las Fuerzas Armadas.
Espanya pretén que hi hagi 7.500 soldats més a tot l'estat abans del 2029. La majoria d'incorporacions, de les quals el 85% són homes, s'han produït a l'exèrcit de terra. A més de les motivacions econòmiques, entre els nous soldats n'hi ha que han entrat per vocació, com el soldat Óscar Lozano.
Mi principal motivación fue mi padre. Yo desde pequeño me crié pues con las historias, anécdotas que me contaba, con las fotos que me enseñaba, y desde pequeño pues me sirvió como una inspiración. Y cuando me hice más mayor decidí experimentarlo por mí mismo.
També n'hi ha d'altres que utilitzen l'exèrcit per entrar en professions diferents. És el cas del soldat Jordi Llaurador.
La idea que fue cuando yo entré aquí fue sobre todo la opción que te da la Fuerza Armada de poder ingresar a la Guardia Civil con las plazas reservadas. Y bueno, ese es mi camino ahora mismo que tengo en mente.
Malgrat la tensió militar a Europa i a Groenlàndia, a la base militar Jaume II de Palma es mostren tranquils i esperen que els ingressos a l'exèrcit continuïn augmentant en els pròxims anys.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Vuit i 17 minuts, el preu de compra de l'habitatge i el cost del lloguer són els dos factors determinants que expliquen el motiu de la pèrdua de poder adquisitiu dels ciutadans, sobretot a les Balears. En els darrers 10 anys, segons dades de l'INE, el salari mínim interprofessional ha pujat un 82% i el salari mitjà a les Illes ho ha fet un 34%, mentre que l'IPC, els preus, s'han incrementat un 28%. Tot i que percentualment els sous han pujat més que els preus en la darrera dècada, la realitat és que els ciutadans tenen manco d'obvés per gastar.
Concretament, el salari mínim ha passat dels 648 als 1.184 euros i el sou mitjà brut ha passat en els darrers 10 anys dels 1.747 als 2.342 euros. Un 34% més. Són increments que queden completament neutralitzats, però davant la següent dada, el preu de l'habitatge s'ha encarit el 71% des del 2015 i ha passat dels 1.926 euros, que valia el metre quadrat, als 3.308. Són dades de la societat de taxació TINSA. Per poder fer front a això, el sindicat Comissions Obreres ha determinat mitjançant un estudi que els treballadors de les Illes haurien de cobrar com a mínim 2.260 euros nets mensuals i 14 pagues per viure en condicions dignes. En el cas de les Pitiuses, la xifra s'hauria d'apropar als 3.000 euros nets. Són sous molt superiors als mitjans reals. Maria Àngels Aguiló, secretària d'Ocupació de Comissions.
La partida d'habitatge i despeses corrents. La partida número 1 està al voltant de 18.000 euros a l'any i és la que representa una quantia més important. En polítiques d'habitatge que fessin que els preus dels lloguers fossin més baixos, doncs farien que aquest salari de referència baixés i se pogués apropar més en els salaris reals.
Després de la d'habitatge, les següents partides més costoses per a la ciutadania són l'alimentació i el transport, gastant de mitjana 3.200 i 2.800 euros anuals, respectivament.
Són precisament en aquestes partides on sindicats i economistes consideren que s'haurien de centrar les polítiques socials sense descuidar, això sí, la lluita pels increments salarials.
Els beneficis empresarials no deixen de pujar. Les empreses tenen marge per pujar els salaris en els treballadors i les treballadores. Això és una via que s'ha de continuar treballant i que s'ha de millorar. Però també veiem que s'ha de treballar per una altra, per una altra banda les polítiques públiques, perquè és molt probable que amb aquesta negociació col·lectiva no arribem en aquesta xifra de salari de referència o de necessitats dels treballadors i les treballadores.
El catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, Raül Ramos, deixa clar també que no basta posar el focus en el mercat laboral a l'hora de cercar solucions per garantir l'accés a l'habitatge. És multifactorial. Independentment que els salaris siguin més alts o més baixos, hi ha una gran descompensació entre l'oferta i la demanda i calen més polítiques socials.
També tenim una situació en la que hem guanyat població de manera important els últims anys sense que els habitatges hagin crescut a la mateixa situació, no? Per tant, diguem-ne que no és només els salaris el que hauria de respondre a l'evolució del problema d'habitatge, sinó que segurament el problema d'habitatge té la solució amb una altra situació molt diferent, no? Ara bé, donar ajuts socials a l'habitatge, poder tenir molt més lloguer social, sens dubte ho alleugiria, però no hem de posar tot el focus en el que seria el mercat de treball.
Pel que fa a l'índex de preus de consum, Ramos explica que cada vegada és manco representatiu. El motiu és que aquest indicador té en compte un conjunt de productes que són de compra habitual per a una llar mitjana. El problema, diu, és que cada vegada hi ha més diferències entre la cistella de la compra d'una llar de renda alta i una de baixa.
Aleshores, hi ha diferents estudis que sí que han posat de manifest que comença a haver-hi unes diferències molt importants en patrons de consum, no és res nou, però diguem-ne que hi ha una evidència molt, molt consistent entre les llars de renda més baixa i les llars de renda més alta, no? I un factor clau en aquest sentit és precisament la propietat de l'habitatge, en el que, per tant, la major part de les rendes més altes tenen l'habitatge en propietat.
Precisament, la prohibició de noves places turístiques facilitarà que les 4.473 places destinades al lloguer vacacional de Palma es puguin redirigir cap a usos residencials. El regidor d'Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics, Òscar Fidalgo, ha reiterat que no existeix cap tipus d'excepció i que la mesura afecta la totalitat del terme municipal.
Actualment, aquestes places de lloguer turístic es distribueixen en 632 immobles, 381 al nucli urbà de Palma, 76 a la zona de platja de Palma i Camp Estilla i 175 en sòl rústic. Segons ha recalcat en declaracions a la Gran Vida, la nova normativa garanteix que la xifra no s'incrementarà i obre el camí a un decreixement progressiu de l'oferta a mesura que es vagin produint baixes definitives, diu. Tot i que aquest tipus de lloguer representa un factor, assenyala el polític popular, estadísticament menor en l'augment dels preus de l'habitatge, Fidalgo ha assenyalat que té un impacte rellevant en la convivència veïnal.
A nivell percentual és cierto y sería demagógico decir lo contrario, que representa una parte muy nimia de la oferta del mercado del alquiler. En cualquier caso, obviamente no va a agravar ese problema, sino que va a posibilitar que esas nuevas plazas que no se pueden renovar, obviamente, potencialmente puedan salir al mercado en forma de alquiler ordinario. O sea que falta hacer la ciudad de Palma.
Més en clau social i laboral, el govern ha reforçat amb 31 professionals el personal que s'encarrega d'atendre les ajudes a persones en situació de dependència. Aquest augment de plantilla forma part del pla de xoc anunciat per l'executiu per reduir les llistes d'espera. El mes de gener es varen incorporar 15 treballadors i aquest mes ho han fet 16 més. Entre les noves places creades hi ha treballadors socials, psicòlegs i valoradors sanitaris.
Aquestes noves contractacions són una de les conseqüències del nou conveni laboral del Servei d'Ajuda a Domicili. Les condicions de les més de 500 cuidadores s'han millorat. Enguany cobren més i fan manco hores a la setmana. Sandra Fernández, consellera de Benestar Social i Famílies.
Hi ha un compromís del govern que era pagar les hores del servei d'ajuda a domicili que no s'havien efectuat per causes que no eren imputables a l'empresa. D'esta forma, els treballadors podran cobrar també aquestes hores sempre que pues, sigui imputable no haver realitzat aquestes hores per una qüestió que afecta directament a la persona usuària.
Entre les millores laborals hi ha l'eliminació de l'anomenada bossa d'hores amb la qual les treballadores es veien obligades a fer feina fora de la jornada laboral si un dia no podien fer el servei. Miquel Esteve, responsable de dependència d'UGT Balears.
Aquesta bossa d'hores implicava que el treballador, entre els temes de que a vegades pues, un difunt, una cita metge, o els usuaris simplement decidien anar a la peluqueria, i l'empresa considerava que era càrrec del treballador fer-se després aquesta hora a final d'any, i nosaltres consideràvem que no. El problema és que tu no m'estàs donant la feina, no que jo no sigui en el meu lloc de feina.
Per garantir els nous drets, el govern donarà més dobles per millorar els contractes, un fet que agraeixen des del sindicat.
Per cert, i abans de fer una petita pausa i anar amb la informació estatal, enviar o recollir un paquet o una notificació o correus encara és un mal de cap per als formenterers. L'única oficina obre només en horari de matí de dilluns a divendres. A aquesta queixa, el sindicat Comissions Obreres hi afegeix ara la falta de personal. Els veïns lamenten la manca de serveis a l'illa. Regina Mallans.
Comissions Obreres ho ha denunciat. Falten recursos i personal al servei de correus de Formentera. Una manca que es tradueix en un dèficit en el servei que reben els formenterers. Així ho afirmava el delegat sindical en declaracions a Ràdio Illa. A banda d'un horari reduït només durant els matins de dilluns a divendres, sovint pateixen retards en el servei.
Que és que la gent que treballa al matí pues no té por la tarda.
Creo que la gente que trabaja es imposible que vayan.
Lo de sempre. Som els últims de la cua. Els serveis essencials estan en mínims.
A més, es queixen de la manca d'alternatives quant a paqueteria, ja que ara mateix a l'illa no hi ha els populars puntopacs, molt utilitzats en la compra-venda per internet. Si volen fer-ne ús, han de desplaçar-se fins a Eivissa, on hi ha el més proper.
Para ir todas las veces a Eivissa es un imposible. Ahora, con el tiempo que está también, para ir a Eivissa es muy difícil.
Perdre tot un matí o tota una tarda, només has de pensar que anar a Eivissa i tornar per una hora i mitja de vaixell, i el temps que estàs a Eivissa anant a buscar els paquets.
Aquest servei es prestava a Formentera, però va deixar d'oferir-se perquè els comerços no els era rendible.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, podríamos invitarte al cine. Pero preferimos darte un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 6 hasta el domingo 8 de febrero. Consulta condiciones. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
Vuit i 27, en clau estatal com Extremadura el mes passat, Aragó hi ha convocades avui eleccions anticipades després que el govern del PP, en minoria en ambdues comunitats, no pogués seguir amb garanties al seu govern. I com en el cas extremeny, es repeteix el guió. Uns populars que es veuen guanyadors, però no suficientment per desfer-se de l'ombra de vots que es preveu continuï creixent mentre els socialistes cauen, segons les enquestes.
D'aquesta manera, i segons s'han reafirmat aquestes enquestes, el president del Partit Popular Jorge Azcón reeditaria victòria per davant d'una exministra i portaveu del govern de Pedro Sánchez, Pilar Alegría, que el PSOE també pugui repetir els mals resultats del seu homòleg a Extremadura, el també socialista Miguel Ángel Gallardo, que recordem hi va obtenir els pitjors resultats històrics de la formació a la comunitat. Quant al tercer en discòrdia, el candidat de Vox és el talorenc Alejandro Nolasco, que té 34 anys i és advocat i a més es presenta com a escriptor i presentador i director de programes televisius.
Per cert que d'eleccions n'hi ha també avui a Portugal, en aquest cas presidencials i marcades justament pel mal temps que ha afectat i afecta encara al país. No debades ha obligat a ajornar fins al cap de setmana que ve la votació a les poblacions més afectades per la borrasca que ha deixat un mort, inundacions i destrosses al país.
En aquest context, el president sortint, en Rebelo de Sousa, ha animat els ciutadans a anar a votar, com ha dit en la pandèmia, quan hi havia estat d'emergència. S'enfronten, per cert, en aquesta segona volta presidencial portuguesa, el socialista Antonio José Seguro i l'ultradretà André Ventura.
I a Barcelona, manifestació dels usuaris de Rodalies que demanen més inversió i un canvi en la gestió del servei que garanteixi un transport digne cada dia.
De fet, aquest és el lema de la marxa convocada pels sindicats i plataformes d'usuaris. Han reclamat Adif, Renfe i les administracions públiques un transport ferroviari digne i, segons la Guàrdia Urbana, a la protesta hi han assistit unes 3.000 persones. Anna Gómez és la portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, una de les convocants.
S'ha acabat posar el pes de tota aquesta desgràcia damunt dels usuaris.
La resposta és que hem de tindre paciència. L'usuari ja no té paciència, però no perquè no la vulgui tenir, sinó perquè els usuaris els han portat al límit. Els usuaris estan malament, físicament i psicològicament, perquè quan un tren arriba tard, no, arribem tard a la vida, arribem tard a conciliar, arribem tard a la feina, arribem tard a la universitat, i això ja ha tocat fons.
Les 8 i mitja, repassem ara els principals titulars. Demà els tècnics de l'Ajuntament d'Es Castell començaran a revisar l'estat dels habitatges de Manco Risc, desallotjats a Cala Sant Esteve i al Fonduco, i no es descarta que alguns dels 116 veïns afectats puguin tornar a casa seva.
El consistori també admetrà informes privats, però oficials, que acreditin la seguretat de les cases, una mesura excepcional per agilitzar la revisió d'aquestes que divendres, recordem, varen haver de ser desallotjades amb urgència per l'elevat risc de despreniment derivades del mal temps.
Mentrestant, a la península plou sobre Banyat i les darreres hores deixen dues noves víctimes mortals. A més, hi ha 116 carreteres tancades, la majoria a Andalusia, i 11.000 persones desallotjades.
La situació és molt diferent a les Illes. A les Pitiures s'ha reactivat l'avís groc per vent i la mala mà tornarà a marcar la jornada a l'arxipèlag, fet que podria provocar novament alteracions en els trajectes marítims.
L'accés a l'habitatge és el principal factor de risc d'exclusió social, segons sindicats i economistes.
En 10 anys s'ha encarit el 71% a les Balears i neutralitza l'increment del 34% del salari mitjà. Els experts apunten que calen més polítiques socials en matèria d'habitatge, la principal despesa ciutadana.
La Guàrdia Civil de Trànsit d'Eivissa adverteix que els falten al manco una quinzena d'agents i que això afecta el servei.
Reconeix que arriben tard a algunes actuacions i que es fan manco controls. Per això demanen més incentius per fer l'illa més atractiva laboralment.
A eleccions avui a Aragó, que de nou s'interpreten com el preludi del futur electoral d'Espanya.
El PP de Jorge Azcón parteix com a favorit, segons les enquestes, seguit del PSOE, amb Pilar Alegría al capdavant. En tot cas, tot apunta que els pactes marcaran la legislatura.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Repassem ara les portades dels diaris i començant per Diario de Ibiza, que titula «Les darreres pluges redueixen un 80% la producció de patata». AgroEivissa destaca que no té suficient patata per abastir la demanda perquè la terra està humida i la maquinària no pot entrar als camps. Els agricultors esperen que la situació millori per fer la collita. I la foto és, en aquest cas, del concurs d'arròs de Matances de Sant Antoni, amb el titular «Fervor per l'arròs de Matances».
Periódico de Ibiza, el Consell definirà zones específiques per l'allotjament de temporers. La institució insular diu, a través del Pla Estratègic del PIAT, el Pla d'Intervenció d'Àmbits Turístics, donarà resposta a una demanda del sector del turisme i s'espera que la mesura serveixi per retornar molts habitatges al mercat de lloguer de tot l'any. Foto també, en aquest cas, del concurs d'arròs matancer Sant Antoni, amb el titular «Sant Antoni retomenatge, un any més el deliciós arròs de Matances». Surten retratats els membres del grup guanyador, el de Can Barri, un dels 167 que hi participaren.
El diari de Menorca titula «Nins a partir de 8 anys reben tractament per addicció a les pantalles». Explica que els experts veuen insuficients la prohibició que en planteja el govern. Projecte Home atén una desena de menors a Menorca i anima les famílies a demanar ajuda si detecten una dependència. Les pantalles actuen com una droga i afecten la son, l'alimentació i el caràcter mentre baixen el rendiment escolar.
Fotografia del Menorca pel pas barrat al Fonduco amb el cartell accés només residents i el titular es castell cerca casa per 35 veïnats sense alternativa després del desallotjament a Cala Sant Esteve i el Fonduco. Hi ha 105 habitatges afectats per la dràstica mesura de l'Ajuntament. Llegim també els que aportin un informe tècnic podran tornar a la seva llar.
Ara Balears diu l'estratègia islamòfoba de vots a Manacor. L'extrema dreta assenyala els marroquins a les xarxes socials mentre que dades experts i veïns desmunten el relat de la por centrant només en els immigrants musulmans. I per la seva part, Diario de Mallorca destaca que l'aeroport redissenya els aterratges i enlairament s'hi reduirà l'impacte acústic en aire. Gestor públic de la navegació aèria implantarà, diu, una nova tecnologia que canvia l'actual sistema de radars per un altre de satèl·lits que és més precís.
I el projecte afegeix permetrà augmentar el trànsit aeri a Sant Joan en el futur. Foto de dos migrants colombians que posen pel fotògraf en el lloc de Palma on acudeixen a cercar feina. Títol, han vengut a treballar, no a robar. Migrants que podran acollir-se a la regularització extraordinària a Mallorca celebren poder legalitzar la seva situació.
I l'última hora titula Jeffrey Epstein emprar obres de Joan Miró en els seus negocis opacs. 7 peces de l'artista taxades amb 45 milions de dòlars s'empraren com a garantia en una entesa amb el Banc d'Amèrica. La desclassificació dels arxius del magnat treu a la llum, diu, treballs de Miró.
I foto, en aquest cas, de la derrota del Mallorca contra el Futbol Club Barcelona. El Barça castiga el Mallorca, és el titular.
Fora de les Illes, l'ABC diu Zapatero maniobra Caracas per col·locar el seu assessor com a ministre de Defensa. És l'exgeneral Miguel Rodríguez Torres, que es diu va dirigir l'aparell regressor del règim i permetrà Delcy Rodríguez prendre el control total de l'exèrcit.
El País entrevista el senador estadounidenc icona de l'esquerra Bernie Sanders. Trump és el president més perillós de la història dels Estats Units, deixa dit l'influent senador independent que denuncia l'autoritarisme del mandatari republicà i l'ús de la policia migratòria com un exèrcit domèstic.
El Mundo, motiu de les eleccions d'Aragó, titula Sánchez davant un desastre a la comunitat que retrata millor Espanya a les urnes. Els sondejos apunten a la desfeta del PSOE en PP i Vot, sumant gairebé el 55% de l'autonomia que sempre anticipa el futur electoral. Vence a Saragossa, es vence a Madrid.
I sobre el mateix assumpte, La Vanguardia, Aragó vota amb la batalla per la Moncloa de fons. Finalment, el periòdic encapçà l'edició amb el titular Espanya obrirà la porta a llatins amb arrelament i feina retrat robot de 800.000 regularitzats en un procés que agrada a les empreses, però no resoldrà l'economia submergida.
Són les 8 i 36 minuts. Això és el que diuen les portades dels diaris estatals, també d'àmbit autonòmic. Fem una petita pausa i arriben els esports.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en el temps present.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no els van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Tens per la informació esportiva a IB3 Ràdio. El Real Mallorca tenia molt clar que la d'ahir era una missió impossible. Davant d'un rival que no havia cedit i encara no ha cedit cap punt com a local a la present temporada, que a més és el líder de la competició, les opcions de puntuar pel que fa al Real Mallorca eren mínimes. I així va ser. Derrota lògica i merescuda dels mallorquinistes al Camp Nou per 3-0 davant un inexpugnable Futbol Club Barcelona que va patir el primer temps davant del bon Joan Vermell, però que amb el gol de Lewandowski, pràcticament a les acaballes del primer temps, va capgirar totalment la truita. De fet, a la segona part, el partit va ser un monòleg blaugrana, amb el 2-0 Lamine Yamal, i el tercer de Marc Beltrán, per deixar un marcador clar i contundent de 3-0. Ben és cert que Antonio Sánchez va tenir la seva, però Joan García va demostrar el perquè és un dels millors porters, possiblement, d'Europa, per no dir del món. Del partit, així ho va veure Iago Barrasate.
Un primer tiempo donde creo que hemos estado muy bien y pese a tener ellos posesión hemos defendido con orden y hemos concedido muy muy poco. Pena ese gol en un rebote y en ataque hemos tenido criterio para, creo que, generar suficientes ocasiones como para hacer gol, pero no hemos tenido eficacia, ¿no? Y era una pena ir al descanso 1-0. Queríamos seguir igual, pero creo que el Barça al segundo tiempo ha elevado un poco el ritmo, ha tenido más precisión, nos ha costado ya tener ayudas, cuando recuperábamos estábamos más cansados y un segundo tiempo donde ellos han sido superiores.
Malgrat les 8 jornades consecutives que el Mallorca encaixa un gol, el de Berriatua va veure el seu equip bé a l'aspecte defensiu, si feien referència al partit bé.
El primer tiempo hemos defendido muy bien. El Barcelona, que el primer tiempo tenga la ocasión del gol, que es un rebote y un tiro de Rashford en el minuto 45 de falta, creo que eso indica de que hemos defendido bien. Luego es verdad que con cansancio, cuando vas arriba tal, pues te puede pasar que encajes 3 goles. Yo el tema defensivo no lo achacaría hoy. Creo que es verdad lo que tú dices, que necesitábamos solidez defensiva y en la segunda vuelta eso es lo que tenemos que mejorar. Pero yo el partido de hoy no lo metería en el saco de los demás.
Sobre la actuación de Jan Virgili, espectacular, per cert, en el partit d'ahir, sobretot el primer temps, Arrasate va dir el següent.
Es un jugador de la calle que tiene desparpajo y ha llegado por primera vez al Camp Nou y ha hecho un partido, yo creo que muy bueno, sobre todo amenazado. Hemos tenido las mejores ocasiones, creo que con su participación, encarar, ganar el espacio, bueno, eso es lo que le pedimos. Es verdad que es muy joven, que todavía tiene mucho margen, lo tenemos que ordenar un poco, le tenemos que ayudar en cosas, pero luego ya habéis visto lo que tiene.
Les paraules de Iago Barrasate, recordar que la jornada 23 ahir no es va jugar el Rayo Vallecano Real Oviedo, ajornat per la Lliga de Futbol Professional per falta de garanties de seguretat, malgrat el canvi complet de la gespa feta durant la setmana per part del conjunt de Vallecas. Tampoc es va jugar ahir per motius de seguretat, degut al mal temps al Sevilla-Girona, que en principi es juga avui quan passi un quart de les 4. I l'únic partit de pal del Barça-Mallorca que es va jugar va ser el Real Sociedad 3 Elx 1. L'Udivisa juga aquest migdia a la ciutat esportiva Lluís del Sol davant el filial del Betis, aquí que només de 8 punts ocupa plaça de Txedi, que és un dels pitjors locals de la competició, encara que les darreres jornades, amb el canvi de tècnic, sembla que la dinàmica del filial verd i blanc ha canviat de forma pràcticament radical. Sentim els dos tècnics, Dani Fragoso, per part del Betis Deportivo, i Miguel Álvarez, tècnic de l'UD.
Va a ser un partido muy, muy complicado aquí en casa ante nuestra afición. Esperemos que vaya bien, pero va a ser un rival difícil porque, bueno, está ahí ya una racha buena, importante de victorias, pero bueno, va a ser un partido disputado.
Ha cambiado de entrenador, ha entrado el Dani Fragoso, que es el entrenador que estaba en el juvenil, que han pasado muchos jugadores por sus manos y la mayoría de jugadores los ha tenido él también. Y estas 5 últimas jornadas tiene unos números diferentes. Pero del último 5 partidos han ganado 2, han empatado 1, 8 goles a favor, 6 en contra. Sabemos todo del Betis, sabemos que no va a ser fácil.
Betis Deportivo d'Eivissa, partit que serà oferit en directe a les 12 del migdia, per IBT Ràdio i també per IBT Televisió. De la 22a jornada al grup tercer de la segona federació, cal destacar que el Poblense defensa el lideratge a sa Pobla davant d'un dels equips complicats. Sempre és complicat jugar davant l'Alcoyà. Sentim Òscar Troya a la prèvia del partit.
Partido muy complicado. Yo creo que es un rival difícil. Un rival que está llamado a estar en los puestos altos de la clasificación y es un buen rival fuera de casa. Entonces, bueno, partido que nos va a exigir muchísimo, que vamos a tener que estar, yo creo que por encima de nuestra mejor versión. Yo creo que el equipo ha trabajado muy bien durante la semana, estamos en dinámicas buenas, pero bueno, hay que aprovechar toda esa parte positiva que tiene el equipo para competir mañana contra un gran rival.
Afegir que abans es juga a les 11:30 la Societat Esportiva Eivissa Castelló B. La resta, com es pot imaginar, juguen a les 12 Reus Porreres, Andrats Torrent i a l'Atlètic Balears València més tall. Luis Blanco és l'entrenador del conjunt de la Via de Cintura.
Bueno, era un partido, un contexto difícil contra jugadores que seguramente
les quede muy poco para el fútbol profesional, con unas capacidades brutales, así que bueno, un partido exigente en casa otra vez, como es la categoría. Venimos de una derrota, o sea, necesitamos también sumar de tres, así que este domingo hay que mejorar de la semana pasada. Y
de la 21a jornada a la tercera federació, grup 11, 7 partits jugats ahir. Millor dir, 6, perquè el 7è, que era el Mercadal Roldet, ha estat ajornat per impossibilitat per part del conjunt mallorquí de por de desplaçar-se cap a Menorca pel fort vent que hi havia al ponent. Marcadors, Inter Eivissa 2, Alcudi 0, Manacor 1, Collerense 0, Constància 0, Platges de Calvià 1, Llocetense 2, Son Cladera 0, Binissalem 1, Portmany 2 i Felanís 3, Penya Esportiva 2. Per avui a les 12 es disputa el Formentera Mallorca B, amb el líder que vol mantenir la primera plaça davant d'un Formentera excessivament irregular, i a les 5, tancant jornada, Cardassà-Santanyí. I no ven la jornada a primera federació, parlant de bàsquet, amb l'Este Menorca, que va superar ahir el grup Alea Cantàbria per 89-81, i així sumar el sisè triomf consecutiu que li serveix per consolidar-se a la zona noble de la classificació. Javi Zamora.
Pues después de ir ganando creo que por 22 puntos, el partido se ha igualado. Y el equipo ha sabido jugar con solidez esos minutos finales, en los que creo que hoy más que nunca la afición ha tenido una importancia mayor, ¿no?
Per avui ha jugat el 6 el Fiwi Palma Melilla. Torna el conjunt mallorquí a jugar a Somos després de diverses jornades sense poder fer-ho. Li tocarà, de fet, jugar 3 partits de forma consecutiva com a local. El de Pablo Cano reben un Melilla molt diferent al de la primera volta, ja que compta en 5 incorporacions noves. Pablo Cano.
Que es el compromiso, el deseo interior realmente de hacer las cosas bien y tener las cosas sumamente claras, un plan de juego sumamente claro para un rival que no ha dejado de mejorar, que no ha dejado de invertir y que es totalmente diferente al rival que nosotros enfrentamos cuando fuimos allí.
Recordem que al Palmer Bàsquet li toca jornada de descans, per tant, una jornada més estarà a la zona baixa, o millor dit, a les places de descens cap a la segona federació. Una federació on es disputarà la 17a jornada, ja que juguen a la pedrera davant l'Albacete, un rival perillós i que està empatat a triomfs 12 en l'equip de Josep Maria Barrocal, el que sentim.
És un rival directe, que haver guanyat només un punt allà, si vols estar per davant d'ells has de guanyar-los, i si els guanyes en cas d'empat estaries per davant. Així que bé, cada cop ara en queden 10 partits i evidentment ja es compta enrere, no? I més que mai quan juguem a casa contra un rival directe.
I tancant el bloc del bàsquet amb una nova alegria, ja molt mal acostumat fins i tot, i beneïda sigui aquesta mala costum, la que fa l'Azul Marino a la Lliga Challenge, ja que ell va sumar la 18a victòria de la temporada a la pista de la corda paterna. Equip vinculat al balanci de la Lliga Femenina per 62-100. Sense Maria Espanya, que estava fora de concurs, però amb 24 punts de la pivot de l'Azul Marta García i 14 de l'incombustible Alba Torres. I anant tancant la informació esportiva, primer recordant els marcadors del vòlei. A la Superliga masculina ahir es va jugar el Connecta Balea Manacor 1, vòlei Melilla 3. I a la Superliga femenina, Arenal MB 1, Abarca Menorca 3. En handball, bones notícies pels nostres representants de la divisió de plata, 19a jornada, jugat ahir a Blancadona, Transmapi Handball Eivissa 29, Blendion Sinfins Santander 25. I a la primera nacional, grup E, 20a jornada, Arancina, Handball Mallorca, 30, Balonmano, el Gemesi, 29. I ara sí, tancam en futbol sala, i amb una molt bona notícia, ja que Espanya, amb el jugador Palma Futsal com a capità, Mario Ribillos, es va imposar a Portugal per 3-5 en la final de l'Europeu, reconquerint el títol 10 anys després. el jugador del Futbol Club Barcelona, Antonio Pérez, en tres gols, va ser clau de cara al triomf final, a més d'obtenir l'MVP del partit i convertir-se en el màxim golejador del torneig. Per cert, cal afegir, com a curiositat, que Rivillos és l'únic supervivent d'aquella selecció que el 2016 va conquerir a Belgrado el darrer europeu, amb el mallorquí Miguel Sagliago Miguelín com a màxim golejador del torneig i l'actual jugador del Palma, Ángel Velasco Lín, al rostre de convocats, en aquesta ocasió, pel que era seleccionador José Venancio. I recordar que el Gasifet Atlètic va jugar ahir partit de la segona divisió de la 18a jornada a la pista del Leganés, obtenint un pobre empat a 3 davant d'un dels cuers de la classificació d'aquesta segona divisió. Amb aquest punt el deixem. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Cerques feina o vols millorar la que tens? Del 16 de febrer al 20 de març, Palma Activa organitza la seva seu al carrer del Socors 22 al mes de l'ocupació. Entrevistes de feina diàries durant un mes amb 36 empreses que ofereixen 1.253 oportunitats laborals. Inscripció obligatòria i gratuïta. Més info a palmaactiva.com. Ajuntament de Palma.
Informatiu matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Són les 8 i 50 minuts. Seguim en l'informatiu amb més informacions. Per la mare de Pollença, perquè aquest municipi protegirà estèticament la zona de Can Berenguer a partir d'una modificació del planejament urbanístic. El projecte, que ha sortit a exposició pública, té com a objectiu preservar patrimonialment els edificis que la conformen per evitar així que se'n construeixin de nous que alterin la tònica de l'espai.
L'Ajuntament de Pollença no vol que una de les entrades al poble paresqui un polígon industrial, diu. Per això modifica la norma que regula la zona de serveis de Can Berenguer del Pla General d'Ordenació Urbana, consolidat l'any 1991, que fins ara hi permetia actuacions puntuals que podien arribar a alterar la percepció del conjunt, explica el batlle de Pollença, Martí Marc.
L'objectiu era mantenir l'estètica d'aquesta zona, on hi ha tres edificis que formen part d'una indústria artesanal, i nosaltres consideràvem que això té un valor patrimonial important, que li dona una estètica determinada, i nosaltres que volem, que tenim clar que hem de millorar les entrades a Pollença, mantenir aquesta estètica per nosaltres era fonamental.
El projecte, que ara està en període d'al·legacions, blindaria determinats aspectes en el cas de noves intervencions. L'altura màxima dels edificis no pot superar els 8 metres, ni tampoc les façanes haurien de ser les originals i les cobertes inclinades i amb taula àrab.
Pel que fa als rètols, a Can Berenguer no podran ser de grans dimensions ni aliens al conjunt arquitectònic, tan sols un integrat en l'edifici, a més, i se n'hauria de respectar la volumetria. Amb això es pretén preservar l'arquitectura dels immobles. Testimonis s'expliquen d'una època industrial precontemporània. Ara bé, en aquesta mateixa zona pollencina ha prevista la construcció d'un nou gran supermercat que, en aquest cas, no es veuria afectat per la modificació.
Nosaltres volem que aquesta superfície, que està en procés de fer-se una realitat, però no serà immediata, és un procés de molt de temps, i nosaltres el que volem és que aquesta modificació que ha fet el planejament indirectament pugui suposar una adaptació a les característiques generals d'aquesta zona de Can Berenguer.
El projecte d'adaptació urbanística de Can Berenguer estarà en exposició pública fins a final de febrer.
I gairebé un miler de veïnats de Caimari han participat en la recollida de firmes per reclamar solucions davant les carreres il·legals de motos, els renous constants i la sensació d'inseguretat que asseguren pateix el poble des de l'any 2008.
La iniciativa ha estat impulsada per l'Associació de Veïnats amb el lema Caimari diu prou. Denuncien que, malgrat els anys de queixa, no s'han aplicat solucions reals per posar fi a aquest problema de molèsties per les carreres de motocicletes, i reclama mesures efectives per garantir el descans i la seguretat dels veïnats. Magdalena Grau és membre de l'Associació de Veïnats.
Aquesta recollida ha nascut des de l'Associació de Veïnats sense colors ni polítics ni interessos personals. Pensam que aquestes firmes sí que poden fer pressió, perquè darrere cada firma hi ha una família, un veïnat, una veïnada, que diu prou. Ara el que volem i el que demanem són unes solucions reals i actuacions immediates, perquè creiem que el poble ja ha parlat clar.
I un punt més, abans d'anar amb la cultura, la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Menorca denuncia les dificultats dels centres educatius per organitzar sortides pedagògiques. Segons una enquesta feta a les famílies d'una vintena d'escoles de Menorca, de totes les etapes educatives, el cost mitjà del bus per excursió és d'entre 8 i 10 euros per alumne, un preu que consideren elevat i que puja encara més si es necessita un vehicle adaptat o, en el cas de centres petits, o d'una línia que han de pagar el mateix, tot i no omplir l'autobús.
A més, alerten que a partir del mes de maig i juny, amb l'inici de la temporada turística, no hi ha vehicles disponibles per a les escoles. La Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes demana una subvenció que garanteixi preus assequibles, transport adaptat gratuït pels escolars, o també bonificat o mancomunar el servei, si no. Escoltam Néstor Tejero, vicepresident de la FAP.
Perquè això tal vegada podria permetre, jo que sé, compartir autobusos entre centres. Ara, si un centre desmitjorn, fa una excursió, segurament pagarà molt perquè anarà mig buit, perquè les classes són molt petites. Imagina que poguessin d'alguna forma mancomunar aquest servei, és a dir, que es poguessin ajuntar a classes per poder anar allà mateix i d'aquesta forma repartir el cost.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
Marratxí ha donat el sus al Carnaval amb una jornada plena de música, disfresses i ambient festiu, convertint-se en el primer municipi de les Illes Balears en setar el calendari de rues d'enguany. Més d'una quinzena de comparses han desfilat pels carrers del municipi, que s'han omplert de color i creativitat en una de les cites més esperades pels veïns.
La Rua ha comptat amb prop de 600 persones inscrites a l'Ajuntament, amb propostes per a totes les edats. El Carnaval torna a demostrar així que és una festa capaç d'unir joves i adults al voltant de la música, la imaginació i les ganes de celebrar.
Pues vamos disfrazados de fregona. Somos Kim Fregao, que somos la fregona más limpia de Marratxín.
Pues amb un poal i una paperera li varen posar tela i un xurro.
No. Això que el cuerpo aguante i sol se me'n ve del grupo, desde luego.
No té edat, nosaltres som els que tenim en marxa, de totes.
La Rua també ha deixat espai per a la reivindicació amb una comparsa caracteritzada com a Xam de Valles, que ha posat el focus en la importància d'aquest insecte i l'activitat que es realitza al voltant l'Associació del Poble.
Mira, anem desfressades de Xam de Valles, amb un propòsit reivindicatiu, perquè volem o necessitam un espai en el poble per poder realitzar les nostres activitats com a associació sociocultural que som, que fa ja un any, i pues, som un eixam de veies que cerca el seu rusc.
Entre les comparses més cridaneres, la de l'Atlètic Club de Marratxí, que ha aprofitat la Rua per presentar la seva mascota oficial, acompanyat de més d'una cinquantena de pares i infants del club, també disfressats de lleó.
Presentamos al pueblo a nuestra mascota Leonchi, la presentamos la semana pasada en la presentación del club, y este año y hoy hemos decidido presentarla al resto de vecinos.
Estamos disfrazados del Atleti Marratxí, que es el equipo de fútbol de nuestros hijos, y ellos tienen como mascota Leonchi, y ellos son leoncitos, y por eso vamos así, disfrazados de los colores del club, naranja y negro.
La Rua de Marratxí marca així l'inici d'unes celebracions que durant els propers dies es traslladaran a altres municipis de les illes amb rues, concursos de disfresses i activitats per a tots els públics.
Gràcies, Victori Morell. I la cita d'avui amb el Carnaval és a Palma. A partir de les 11, la Rueta recorrerà el centre amb tot infants, i no tant infants, engalanats amb disfresses de colors. Comptarà a més d'una trentena d'activitats gratuïtes repartides en diversos espais de la ciutat.
Sí, anau i trobareu tallers, pintacares, jocs, minidisco i actuacions diverses. Afegir que tots els espectacles comptaran amb sessions adaptades al llenguatge de signes per garantir l'accessibilitat de tothom. Les trobareu repartides per tot el centre de la ciutat i això provocarà talls del trànsit, també. De fet, hores d'ara ja no es pot circular per la Rambla, tampoc pel carrer de la Riera, el carrer Unió, la plaça del Rei Joan Carles I i el carrer Jaume III. Tampoc des del passeig del Born cap a la plaça de la Reina. Es restringeix igualment l'accés a la plaça de Cort des dels carrers de la Victòria i de la Cadena i tots els autobusos de la EMT amb ruta per aquestes zones desviaran fins a les 4 del capvespre quan està previst que reprengui la circulació normal.